L'Info Vespre edita i presenta Dolors Lieuri.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. Calella ha hissat la bandera blava i la cua de qualitat. Les distincions de qualitat mediambiental d'una banda i de serveis turístics unegen des d'aquest dimarts als pals del Passeig de Garbí. La hissada de les banderes és un dels actes típics de l'obertura de la temporada de platges a la ciutat, marcada aquest any per l'estrena de les guinguetes a dia d'avui a mig rendiment. Els distintius cobreixen la part sud del litoral calellenc, tot i que des de l'executiu s'insisteix que les bones condicions de Garbí es garanteixen també a la platja gran. Aprofitant l'acte, l'alcaldessa Montserrat Candini ha recordat quina és la inversió pública que realitza l'Ajuntament pel manteniment del litoral.
Al cap de l'any fem una inversió de gairebé 500.000 euros a l'any en manteniment a tot un seguit de coses. No és únicament la neteja de la platja, no és únicament tot un seguit de tot el que representa els equipaments que acaben de configurar doncs, els serveis. No? I això és el que, des del punt de vista de l'aportació pública, per acabar de tenir doncs, les garanties això, no? De qualitat, que ve emmarcada i subratllada en aquest sentit tant per la bandera blava com per la bandera de qualitat.
Candini ha lamentat un any més que permetre el pas i l'estacionament de vehicles al camí de sorra penalitzi la platja gran, que s'ha tornat a quedar sense la bandera blava. Davant d'això, però, el consistori no es planteja eliminar-ne l'aparcament fins a disposar d'una alternativa. Aquesta ja està assenyalada i passa per l'ampliació de l'aparcament de Renfe en un projecte sobre el qual hi ha novetats.
S'està treballant tant un equip tècnic per part de l'Ajuntament com un equip tècnic per part de DIF. Quin és el calendari no de tenir, en definitiva, el conjunt de tot l'aparcament acabat? Però sí, diguem-ne, molt avançat. Jo estic calculant a l'entorn de cap a primavera del 2018, pel cronograma que em passa tant el Ministeri com els mateixos tècnics, que jo crec que pràcticament el podem tenir molt, molt avançat. I tant de bo, en tot cas és un desig, el que jo trasllado, que tant de bo que l'estiu del 2018 pugui ser una realitat.
Fa 3 anys l'Ajuntament de Calella va obtenir la cessió dels terrenys de DIF que s'utilitzen com a aparcament de més de 4.000 metres quadrats. Actualment ofereixen 180 places i segons el projecte inicial es crearia una planta semisoterrada que en duplicaria la capacitat. A tot això, Candini ha valorat l'última dada d'atur registrat de Calella corresponent al mes de juny, fet pública i per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, que en plena arrencada de la temporada turística, temporada alta pràcticament, la ciutat mantingui una taxa que frega el 16%, no és positiu per Montserrat Candini, així ho admetia en declaracions a aquesta emissora.
Una ciutat amb tant dinamisme econòmic com és Calella, que encara inclús fins i tot en moments tan àlgics com és ara a l'estiu, ciutat turística, no? Encara mantinguem el 16% d'atur. La veritat és que això no ho acabo d'entendre. No? Suposo que en un moment determinat doncs, potser doncs, va haver una crida important des del punt de vista d'activitat econòmica que no s'ha acabat de remuntar.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Al Maresme han estat alerta per les plagues que afecten a la població de pins, pinyers, aproximadament unes 40 hectàrees de superfície d'un arbre típic del nostre territori. Múltiples són els factors que estan contribuint a aquesta situació. La sequera, també les onades de calor, la falta d'una gestió forestal eficaç i els atacs de l'escarabat tomicus, l'eruga processionària i un fong anomenat tiriopsis. A hores d'ara, i segons informen des del Consell Comarcal del Maresme, que ha donat la veu d'alerta, hi ha exemplars afectats a tots els municipis. Consell Comarcal, Ajuntaments, Diputació i també Generalitat de Catalunya s'han aliat per treballar conjuntament per contrarrestar aquesta situació que es dona en sòl forestal, també urbà, en terrenys públics, però també privats. Es planteja una intervenció urgent. Per conèixer quin és el pla d'actuació previst, tenim a l'Infovespre el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calella, Marc Buch, que per la seva formació professional també ens podrà donar informació exacta, concreta, sobre el que li està passant al pi pinyer del Maresme. Ell és enginyer tècnic agrícola. Marc Buch, benvingut a l'Infovespre. Gràcies.
Hola, bon vespre.
És tan crítica la situació com es presenta, com s'informa des del Consell Comarcal a dia d'avui?
Sí, és una situació greu i que afecta sobretot a la part més nord del Maresme, però aquí també ens està començant a arribar, i si és una situació complicada i complexa de gestionar, sobretot perquè pot causar la desaparició de moltes zones de pins. De fet, ja hi ha zones que han estat decretades totalment irreversibles i per tant doncs, l'afectació en el paisatge serà important.
Quins són els factors que estan matant aquesta població de pipinyers? Parla també d'una manca de gestió forestal eficient. No sé si aquí, per part de l'administració, també s'hauria d'entornar una mica el mea culpa.
Jo crec que primer cal parlar també d'un factor, que és que els pins, o les pinedes en general, són boscos d'una vida força curta, és a dir, no trobarem grans boscos de pins al llarg de la història, sinó que són aquí la planta més autòctona, la que es perpetua en el temps, és l'alzina, principalment, no? I alzines suredes, etc., però principalment l'alzina, que a dia d'avui també està començant a créixer en aquestes pinedes i també els està provocant una competència molt forta per acabar doncs, aconseguir imposant-se l'alzina en detriment del pi. Hem de pensar que actualment tenim pinedes, abans eren zones de cultiu, zones de conreu de vinya principalment, i per tant doncs, un cop abandonat aquest camp és quan han començat a aparèixer doncs, aquestes pinedes. Es pot parlar d'una mala gestió? Jo crec que no, jo més aviat parlaria de l'abandonament de l'explotació forestal, és a dir, els boscos, doncs, el rendiment que se'n treu no és econòmic, doncs, no és rendible, no és proporcional doncs, a la feina que suposa, i per tant, doncs, en molts casos, els particulars han decidit doncs, no gestionar el bosc, no fer cap tipus d'explotació forestal, i per tant, aquesta gran densificació dels pins doncs, també els ha anat en detriment.
Regidor, es parla de 40.000 hectàrees al conjunt del Maresme, hectàrees de pipinyer. A Calella de quina extensió estaríem parlant?
A Calella primer hauríem de puntualitzar que a dia d'avui hem fet diversos anàlisis a través de laboratoris de sanitat vegetal i per sort només estem afectats pel fong. I estem pendents, això sí, que a partir del mes de setembre, que és quan hi ha més activitat doncs, de l'escarbat aquest, que és realment és el que provoca més dany, doncs realment si el tenim a dia d'avui, amb les anàlisis que hem fet, doncs queda descartat, però bé, tot i així, a la superfície afectada, que l'ell hem de pensar que no tenim grans boscos de pinedes, sinó que la zona forestal principalment són els alzinars. Sí que tenim doncs, un parc urbà, no? O el parc del Mau, que sí que té una gran pineda, en la qual doncs, hi estem molt i molt a sobre, i llavors també tindríem totes les que són les pinedes litorals, no? Tota la zona del far.
Deia, de processionària, en principi no estarien afectades, del fong sí. No sé si hi ha algun tipus de tractament aquí.
Permetin que puntualitzi, sí. La processionària sí que hem tingut alguna afectació, però no res extraordinari. Sí que hi ha hagut un petit increment, tenint en compte doncs, que aquest hivern no ha fet fred i per tant han tingut les condicions millors per sobreviure, però aquí a Calella en concret doncs, no hi ha hagut una gran plaga de processionària. I pel que fa al fong, el control és molt difícil, es podrien fer algun tipus de control biològic en zones molt concretes, però quan parlar de grans extensions de terreny com són els pins, no? Els boscos, doncs no és recomanable perquè és poc viable. Llavors la solució és més aviat solucions culturals, és a dir, l'arbre que estigui afectat, doncs talar-lo. Però només talar recomana aquests que estiguin afectats per l'escarbat, no pel fong, perquè el fong és la mateixa planta, doncs pot revestir el seu estat de salut, no? Un cop revertit aquest estat de salut torna a estar sani i per tant no ha de presentar cap problema. En canvi, amb l'escarbat sí que presenta més problemes, fins i tot li pot causar la mort, i l'única solució viable i possible, de fet, és doncs, aplicar tècniques culturals, que en aquest pas doncs, passa per la poda i la posterior destrucció dels troncs afectats.
I això d'anar a càrrec de l'Ajuntament de Calella, aquest control i les actuacions que se'n puguin derivar?
Bé, d'anar a càrrec de l'Ajuntament de Calella els terrenys que siguin municipals. La gran part doncs, dels terrenys forestals són de propietats privades, perdó, i per tant doncs, aquesta gent són els que han de treballar per fer el control d'aquesta plaga. Tot i així, des del Consell Comarcal s'està recomanant, i també des de l'Ajuntament, que s'agrupin amb associacions forestals, perquè des de la Generalitat s'estan tramitant subvencions doncs, per ajudar-los a fer el control d'aquesta plaga.
Un dels perills que sí s'apunten en aquest seguit de recomanacions que fa el Consell Comarcal en aquesta guia que ha fet públic, que va adreçada a priori als ajuntaments, és el risc d'incendis, tota aquesta massa forestal que pot quedar acumulada als subsol i que pot ser combustible en èpoques de molta calor, com la que tenim aquí a tocar.
Sí, sempre és un risc, doncs, qualsevol tipus de vegetació molt seca i sobretot doncs, els pins, que són plantes piròfiles, és a dir, que de seguida reaccionen al foc, de fet és el seu sistema d'expansió al foc i per tant doncs, sí que és un perill important per la propagació d'incendis forestals i per això també és molt important destruir, talar i destruir aquells arbres afectats.
Es farà un seguiment d'aquests propietaris d'aquests terrenys forestals on hi ha pinedes que realment compleixin aquestes recomanacions, que s'agrupin en aquestes associacions que vostè comentava i que hi hagi aquestes zones almenys controlades, no? Que és ara mateix el que és la prioritat.
Sí, des de l'Ajuntament, però principalment des del Consell Comarcal, es treballarà doncs, per vetllar que la gent faci el control d'aquesta plaga, també sobretot des del Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya, i per tant doncs, seran aquestes inspeccions que ens permeten anar veient quina és l'evolució de la plaga i de la malaltia, i després doncs, si la gent realment actua, si és necessari actuar, i assessorar-los sobretot en tot moment de què han de fer, com ho han de fer, com els podem ajudar, tant econòmicament com tècnicament, per tant, l'important és que si algú té doncs, una finca forestal amb pins, el que jo li recomano doncs, és que es dirigeixi a tècnics especialistes i també pot parlar doncs, amb l'administració perquè en la mesura del possible l'ajudarem.
Ho apuntava vostè al principi d'aquesta entrevista, el que potser tota aquesta situació ens aboca és a veure una modificació del paisatge que nosaltres tenim, ens estem acostumats, a aquestes pinedes que poden acabar quedant substituïtes per les alzines.
Sí, aquest jo crec que és un, des del meu punt de vista, bé, i tècnicament i científicament doncs és un procés natural i per tant doncs a la llarga ens hem d'acostumar també doncs, a un canvi de paisatge i el que ara tenim boscos de pineda doncs, possiblement acabin siguin alzinars. Això no vol dir doncs, que el pi pinyoner hagi de desaparèixer de la zona, és a dir, serà en menor quantitat però continuarà siguent.
Mm-hmm. Alzines més apreciades, això sí, que els pins.
Sí, per explotació forestal, doncs la fusta d'alzina és molt apreciada i per tant doncs el rendiment sí que és més elevat.
Aquí podríem trobar una via, una nova aprofitament econòmic, no? del paisatge mediambiental d'aquí de la costa.
Sí, cal veure perquè estem parlant d'un procés molt llarg, tot el que fa relació a l'evolució dels boscos, parlem de períodes molt llargs, sempre parlem de dècades, vull dir, o de 20, 30 anys, parlem de molt de temps, per tant doncs, cal veure quina és l'evolució, però si en principi doncs, a mitjà termini sembla que l'explotació forestal doncs, serà més viable.
Alguna cosa afegis, regidor?
Jo simplement dir doncs, a la ciutadania que entenguin que això són processos naturals, que sí doncs, que hi ha una part darrere de l'home, que és el canvi climàtic, que doncs, entre tots l'hem de controlar i hem de vetllar perquè no vagi més, però també hem de pensar que al final les coses, la natura doncs, es regula ella sola i potser doncs, hem de ser conscients que a vegades no podem actuar sobre tot i per tant doncs, hem de ser conscients i començar a interioritzar doncs, que hi ha elements que no podem controlar i per tant un d'aquests pot ser el canvi de paisatge.
Mm-hmm. Avui hem volgut conèixer en detall la situació en què es troba el pi pinyer al Maresme, aquestes boscos de pinedes aquí de la comarca, amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calella. Gràcies, Marbuc, per les seves explicacions aquí a l'Infovespre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Un grup de caps d'agrupaments escoltes de la demarcació de Girona viatjarà el proper mes d'agost a Grècia, on duran a terme un projecte de lleure destinat als infants i joves refugiats. Durant 3 setmanes, 2 caps de l'agrupament Escolta Montnegre de Calella hi participaran i ja han fet activitats per recaptar diners. Oriol Leo.
Són les germanes Laura i Anna de Goyo. El projecte es diu Lleure cap a Grècia i han explicat per Ràdio Calella com evoluciona el projecte i les activitats que realitzaran per finançar-lo. La iniciativa parteix d'un grup de monitors i monitores de diferents agrupaments escoltes i esplais amb la voluntat d'ajudar i millorar en la mesura que puguin la situació de les persones atrapades en camps de refugiats i ho volen fer a partir de l'educació en el lleure. Ho consideren un deure cap a la societat i més per gent com elles que aquí a Catalunya ja dediquen hores voluntàries a educar nens i nenes als caus. Anna de Goyo ha explicat que el projecte durarà aproximadament 3 setmanes. A la primera faran activitats i jocs varis. La segona setmana ensenyaran als joves del camp a dinamitzar les activitats. I la tercera setmana, els joves refugiats duran a terme activitats que els hauran ensenyat.
El que ens hem proposat és doncs, portar una mica l'alegria en aquests camps. I com ho farem? De la millor manera que nosaltres sabem fer, que és doncs, divertir-nos, portar el lleure cap allà. El nostre objectiu és arribar allà i la primera setmana només jugar per entretenir els nens, que els hi fa molta falta. Llavors, a poc anar ensenyant als més grans, doncs, que ells puguin fer de monitors, ells puguin portar jocs, ells facin les activitats, farem dinàmiques des de jocs només, a tallers, activitats de creixement personal, intentarem fer el que sigui perquè aquests nens es sentin que no estan refugiats, sinó que també estan una mica tensos i poden jugar i s'ho poden passar bé.
L'objectiu final és que quan marxin del camp puguin haver-hi deixat tot el material i els coneixements necessaris perquè ells mateixos puguin gestionar l'educació en el lleure. Els nois i noies escoltes, al mateix temps que estiguin desenvolupant el seu projecte en el lleure, ajudaran també en el que sigui necessari al camp, com repartir menjar, organitzar roba, etc. Per poder fer realitat el projecte Lleure cap a Grècia, calen recursos econòmics i a Calella ja s'han muntat activitats per recaptar diners i fer difusió del projecte. A més, compten amb el suport directe de Calella pels refugiats, que els va destinar la meitat del que es va recollir a la primera jornada acollidora celebrada divendres passat.
Estem fent activitats per tota la comarca de Girona i una mica la part de Barcelona. Hem fet un vermut a la ciutat de Girona, vam estar pintant cares aquí a Calella, ara estem participant en aquesta jornada solidària i bueno, tenim pensat anar participant en moltes altres coses de tot el territori, des de Blanes, a Girona, etc.
Es pot contactar amb els impulsors d'aquesta iniciativa a través del correu electrònic capaidomeni@gmail.com.
Gràcies, Oriol. I ara els esports. La Fundació del Bàsquet Català ha considerat la llarga trajectòria de bàsquet a Calella per designar-la Ciutat del Bàsquet Català del 2018. El vicepresident d'Afers Culturals de la Fundació del Bàsquet Català, Enric Prats, ha afirmat que el dinamisme de l'activitat esportiva que fomenta el Club Bàsquet Calella i la seva contrastada capacitat organitzativa han fet decantar la designació local. Són declaracions a Ràdio Calella.
Calella és una ciutat i un club, sobretot, amb el qual la federació hi col·labora molt. Aquí hem fet moltes fases finals. La prova està que quan fem les nostres reunions bianuals que dividim Catalunya en 13 circumscripcions, la circumscripció del Maresme, que poder semblaria que el més normal és que es fes a Mataró, sempre s'ha fet a Calella. O sigui que realment que nosaltres tenim una consideració perquè realment els fets ens han donat la raó de que Calella respon sempre, vull dir, estar amb coses com aquesta.
És un dels aspectes que, segons Prats, han sumat en favor de la candidatura calellenca promoguda pel Club Bàsquet i avalada de forma unànime pel ple de l'Ajuntament de Calella el febrer del 2014. De fet, era requisit indispensable per poder presentar-s'hi, ja que la Fundació del Bàsquet Català es garanteix així el suport institucional al projecte. Calella serà la 18a seu d'una iniciativa que busca fomentar la pràctica del bàsquet al conjunt de Catalunya i reconèixer la contribució que hi han fet els esportistes del territori. És per això que durant el 2018 es desenvoluparà el programa d'actes i activitats que acordi la comissió organitzadora que es constituirà a nivell local.
Els actes, diguem-ne, institucionals, com pot ser el traspàs, doncs aquest any, per exemple, quan acabi l'any, Sant Fruitós ho traspassarà a Sant Cugat i en el seu dia Sant Cugat ho traspassarà a Calella. Després, el que comença l'any, fa un acte també institucional de començament, d'inauguració, i després hi ha un programa que presenta la ciutat i que nosaltres l'aprovem amb un recull d'actes. Després, evidentment, el que fem és que a la Ciutat del Bàsquet se li dona, diguem-ne, preferència per tindre aquell any els millors campionats de Catalunya.
El vicepresident d'Afers Culturals de la Fundació del Bàsquet Català ha subratllat que la Ciutat del Bàsquet és una iniciativa que incideix en la vessant esportiva principalment, però que també abasta aspectes socials i culturals. Ha posat d'exemple activitats realitzades per seus anteriors, com ara exposicions de pintura o concerts lírics. Amb la seva designació pel 2018, Calella s'afegeix a un llistat de ciutats de gran pes dins el món del bàsquet català, que va obrir Lleida el 2000 i a la qual ja han seguit Girona, Badalona o Manresa. Aquest any ho és Sant Fruitós del Bages, una població de només 8.000 habitants que està sorprenent gratament a la federació per la seva implicació amb la iniciativa i el conjunt d'actes que està realitzant. Li prendrà el relleu Sant Cugat i aquesta serà qui farà el traspàs a la nostra ciutat. És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Tornarem amb més notícies. Serà aquí al 107.9 de la FM demà a partir de les 8. El bon dia amb Sònia Muntanyola. Fins llavors podeu seguir informats a radiocalella.cat.
Més informació a www.radiocalella.cat.